Els Escrivà són pastissers. El pare Antoni Escrivà va revolucionar la pastisseria per la seva habilitat com a xocolater, però també per les innovacions en el disseny de les seves obres. Antoni Escrivà podia haver sigut pintor, escultor o treballar en qualsevol altra branca de l'art. Tot i que no de la manera convencional, però això la veritat és que sí que ho va fer, perquè la pastisseria la va convertir en un art, i no només en quant al gust. Va seguir el seu fill, Cristian Escrivà, que ha continuat innovant sense parar fins a convertir la pastisseria creativa, podríem dir fins i tot, en una il·lusió. La història de la família, les obres més sorprenents i algunes receptes tradicionals formen un llibre de gran format que acaba de posar a les llibreries RBA. Un llibre que ens ajuda a conèixer millor la família, però també, sobretot, ens ajuda a conèixer aquests genis, els Escrivà. Cristian Escrivà, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Avui una mica cansat.
Sí?
Però
avui
bé.
Hem abusat excessivament de tu.
No, però porto dies.
Quin llibre tan bonic.
La veritat és un llibre confitat, com dic jo, perquè és que ha trigat, 7 anys.
7 anys has trigat?
7 anys per fer aquest llibre. Aquest llibre és increïble perquè han nascut 3 criatures mentre es feia el llibre. O sigui, saps? Al final RBA em va dir, escolta, Cristian, tanca-ho ja, perquè és que a mi em anaven sortint encàrrecs i em anaven sortint coses, i espera,
ara no puc, ara no puc.
Una cosa tal, dic, traiem això, posem allò, tal, tal. Al final la Nic es va posar sèrie i em va dir, Cristian, prou.
Això no s'acabarà
mai. Si vols,
en
farem més.
Farem una segona
tanda.
Però
acaba ja.
Escolta'm, el llibre és molt bonic per diverses raons. Primer, perquè és un llibre de la història de la família Escrivà, que és una família que jo m'atreviria a dir que tots coneixem i estimem d'alguna manera, perquè tots ens hem quedat amb el nas enganxat en el vidre de la vostra pastisseria veient les mones en un començament, i després veiem aquelles obres tan impressionants que vau començar a fer. Però també perquè en aquest llibre descobrim tot el que heu fet, o pràcticament, bueno, tot no. Algunes de les coses més significatives que heu fet, com per exemple les joies, aquests pastissos en els que la gent també hi va posant la seva i va afegint coses en els pastissos, i com a tercera raó fantàstica per no perdre's aquest llibre, jo diria també que hi ha receptes, receptes clàssiques de les, aquelles coses de pastisseria que tots en un moment o altre doncs tastem durant l'any.
Exacte, sí, jo el serien quatre grans temes. El primer era fer un homenatge a les 3 generacions que em precedeixen, no? Perquè doncs per temps, per economia, per molta feina, doncs no ho havíem pogut fer, no? I bueno, jo doncs tenia molta il·lusió i moltes ganes en fer-los aquest homenatge. Segona, perquè hi ha una part molt important que hi ha en aquest llibre, es veuen coses que a mi sempre m'ha sabut greu que el client de cada dia no les veu, i nosaltres podem fer aquestes coses gràcies al client de cada dia. Nosaltres fem encàrrecs molt grans i molt espectaculars que només el veu el client que t'ho encarrega i els seus convidats, no? I també trobava que era molt maco donar-ho a conèixer, això, no? I finalment hi ha aquesta part de receptes, que tot i que jo estava una mica en contra de posar receptes en aquest llibre, perquè avui en dia pues, pots trobar receptes per internet i tal, però RBA em va dir, escolta, Cristian, si volem vendre llibres, perquè s'han de vendre, ens sembla molt bé tot això, però hem de vendre llibres, hem de posar receptes. Llavors, jo amb això també he volgut ser molt clàssic, perquè hi ha una part, aquesta que dic jo, de l'espectacle, del show, de la performance i tal, però jo volia, d'alguna manera, sobretot fer homenatge a aquesta tradició tan nostra, tan catalana, de fer pastisseria, com els bunyols de vent, com els torrons, com la coca...
Els panellets, ara que estem en època.
La crema catalana. I després sí que hi ha 3 o 4 receptes que et puc dir que les hem provat i comprovat, però no estan ni a la venda.
Bé, hi ha una que és el pastís aquell del Ferran Adrià que allò ja he decidit que no ho provarem de fer mai a la vida, perquè he vist bueno, que hi ha tantíssimes passes per
és
arribar
més, és, home, ja
això
és,
una, és professional.
Un nivell ja pro.
Clar.
I després hi ha el AE-546, que tot i que té un nom d'avió, perquè sembla un avió quan tu dius AE-546, però que les sigles vol dir Antoni Escrivà, i 546 perquè és el número de la pastisseria de Gran Via, que és on ell va néixer. No? Llavors són dos pastissos, allò que si algú s'atreveix, són una bomba.
Jo el del Ferran Adrià l'he vist molt complicat, no ho veig tan clar. De tota manera, tot això comença, gairebé podríem dir que per casualitat. És a dir, hi havia un forn de pa,
sí,
on una senyora valenciana un bon dia baixa una massa i diu, faci'm uns cremats. I a partir d'aquí resulta que els cremats no surten bé.
Va sortir un xurro. Ja.
I allò ja va picar la moral. Perquè
es va enfadar molt, aquella senyora.
Aquella senyora es va enfadar moltíssim. Ja
I el que més es va enfadar va ser el forner.
Que diu, perquè el forner que deia, això és altres... Des que tu has fet la massa fins que jo l'he sí. elaborat, no?
I llavors li va dir a la meva besàvia, li va dir, escolta, jo això ja li faré jo i li demostraré que la culpa no ha sigut meva. I el que passa que en vez de fer-ne 4, en va fer 40, o no sé quants en va fer. I els van posar tots a la venda. T'has tornat boig? On vas amb, tant, amb aquesta quantitat? I posa-los a la venda i veuràs com es venen. I es van vendre. I a partir d'aquí...
Pues, continueu fent aquests cremats o no?
El pa cremat el fem ara només per Setmana Santa.
I d'aquí passem als els pastissets de Tortosa.
El pastisset de Tortosa sí que el seguim fent.
Però aquest el continueu fent.
Sí, sí, sí.
I bé, d'això a les joies de Carpel, un pas, diríem, no? Un pas i alguna mica de bogeria.
Les joies de Carmel, després els pastissos que exploten, després les grans mones, pastissos del futur, com aquest que ara hem estat aquest any al Japó fent aquest tipus de pastisseria amb mapping, o sigui, per 2.800 persones amb 4 metres d'alçada. Per això dic, o a l'Ossito de Tous.
L'Ossito de Tous també és brutal,
de, 6 metres d'osso amb 40.000 bombons. I, bueno, pues una mica és això, és la...
T'agrada més inventar totes aquestes coses o fer comandes d'aquest tipus tan boges o t'agrada més el dia a dia del negoci?
Sí, m'agrada tot. A mi m'agrada tot.
Ets un disfrutón, que diu un amic meu.
Sí.
Sóc un disfrutón.
M'agrada tot, la veritat. És perquè és que no, el que no m'agrada és estar repetint sempre el mateix. No? Llavors, bueno, faig coses grans, però després me'n vaig a les coses petites. A l'anell de Carmelo és de les coses més petites que he fet i, en canvi, ha tingut molt d'èxit, no? I després, pues, coses grans. Pues, treballar sobre cossos humans. O sigui, al final sóc una espècie de comando de la pasteleria que et puc posar pastisseria en qualsevol lloc. O sigui, quan penso, jo penso en pastisseria constantment. Llavors, no, en el meu cap, a part del que seria el pastís que tots entenem com rodó, per tallar, per porcionar i tal, jo ho puc pensar com a un paisatge. Ho puc pensar. Ara mira, ara estic fent. Vaig trobar fa 2 anys un mirall que deu fer 1,50 m per 1 m. De casa de la meva àvia, amb un marc de fusta, però clar, quan el vam trobar el marc estava molt, molt fet caldo, no? Vam portar-lo per reforçar la part de darrere, però li vaig dir, les cornucòpies no cal que me les toquis, que la restauració ja la faré jo. I ja l'hem restaurat 2 vegades i ara estic fent tot el marc amb profiteroles, sense farcir, evidentment, però la pasta de lionesa tu la deixes secar, tu la banyes amb carmelo, que en aquest carmelo li aplico la mateixa laca que els anells, i tot el marc, pues, no sé si hi ha 1.500 profiteroles. És molt maco. Sí, estèticament és una cosa molt maca.
Haver estat uns pastissers tan innovadors, jo suposo que clar, això tenia un risc. D'entrada, jo suposo que clar, tu deixes portar per la teva intuïció, però això té un risc, perquè hi ha moltes coses de les que heu fet que potser pensàveu que inicialment podien sorprendre. Sí, t'has arriscat molt.
Molt. Segueixo arriscant-me. No sé si t'has enterat del que monto a Singapur.
No, que montes a Singapur.
A Singapur he llogat 6.000 metres quadrats en l'hotel Marina Bay, 27, 28 i 29 de juny, monto un parquet temàtic.
Què dius?
De 3 dies.
De xocolata?
Amb 8. Bueno, xocolata, carmelo, no, merengue i tal. Llavors ho fem amb Joan Font de Comedians i Enric Ruggeli, l'arquitecte. Llavors estic formant un equip de gent catalana i està llogat, eh? O sigui, ara no és allò de dir, bueno, tenim una idea. No, ara s'ha de fer. és impressionant. O sigui, aquí, aquesta vegada, és doble salto mortal i aquesta vegada sí que no hi ha res, eh? Sin red, perquè com tinguem una
patinada... Ens ho vindràs
patinada,
a explicar, això?
Home, jo com vulguis, però una mica de temps,
ja,
perquè
quan...
és una obra faraònica,
això. Cristian, quan hagi passat, perquè abans no crec que estiguis per històries, ja. Quan hagi passat. Escolta'm, tenim 2 minuts perquè m'expliquis el panellet més fàcil que poden fer totes aquelles persones que ens escolten ara.
A veure, el panellet més fàcil és, bueno, la recepta típica del...
Farina,
sí,
o sigui,
farina
d'ametlla
molguda, sucre,
mateixa quantitat que sucre.
En sucre, sí, per exemple, 250 grams d'ametlla, 250 grams de sucre, un parell d'ous, amb el sucre li posem una mica d'aigua i ho portem a 110 graus, ho aboquem a sobre de l'ametlla en pols i amb això farem el massapà. Un cop això estigui fred, semifred, que no estigui massa calent perquè si no couríem a l'ou, li posem aquests ous. Molt bé, a partir d'aquí remenes, ho deixes a refredar i ja tens el massapà. Tu amb això fas boles, eh? I l'últim que estic fent, que és una passada, tu amb el pols mateix, li fas una mica de forat al mig de la bola i ho farceixes de crema. Un cop li has posat la crema, després ho cremes una mica, si no tens pala de cremar, amb un soplete, una mica de sucre en un soplete, i veuràs que tens un panellet que és bestial. Per què? Perquè el panellet ja de per si és dens, però si tu t'imagines en boca un panellet 50% de massapà, 50% de crema catalana, és brutal.
Doncs mira, provarem. Cristian, felicitats per aquest llibre tan fantàstic, ens ha agradat moltíssim. Felicitats per aquest homenatge a la família i ens agradaria molt que seguissis arriscant, sobretot, i tan boig com sempre. Gràcies i fins una altra.
Gràcies a tu.